Bon dia, són les 8. La caravana, amb Joan Trias. Avui sí que sí, la cosa es posa seriosa i sembla que va de debò. Reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Sequera i tot apunta a una posterior decisió d'entrar en fase d'emergència. Mai fins ara el sistema Ter Llobregat havia baixat aquests mínims històrics, una mesura que afectarà més de 200 municipis i de 6 milions d'habitants. 200 litres d'aigua per persona i dia, reducció del 80% en agricultura, del 50% en ramaderia i del 25% en indústria i oci seran algunes de les mesures que entrin en vigor a partir de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat. Fa temps que ens estan avisant meteoròlegs, climatòlegs i d'altres experts en la matèria. Ni plou ni té intenció de fer-ho encara a setmanes vista. I l'aigua s'està convertint en un bé escàs. És responsabilitat nostra, com a ciutadans, fer-ne un ús acurat i responsable. És responsabilitat nostra saber que el que gastem avui serà l'escassetat del demà. Vivim temps difícils perquè hem decidit que fos així, perquè un dia vam decidir que el planeta era secundari i que era tan nostre que en podíem fer el que volguéssim. I d'aquella pols en venen aquests fangs. Assumim-ho, ara ja anem tard, tan tard com que patim sequeres i celebrem els Nadals amb màniga curta. No és tant qüestió de buscar culpables en el que es va fer, sinó de ser-ne conscients i posar-hi de la nostra part perquè la situació no sigui encara més difícil. Són les 8 i un minut i qui pujarà la caravana aquest dijous 1 de febrer del 2024. Núria Ros, molt bon dia.
Bon dia. Avui, a partir de les 9, en un dia on tot apunta que es declararà l'emergència a Catalunya per sequera, saludarem a dues veus expertes en el tema per valorar-ho tot plegat. Primer parlarem amb Marc Oliva, ell és president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. I uns minuts més tard parlarem amb Salvador Sedó, director de Sostenibilitat de Foment de Treball. A partir de les 10 descobrirem una nova història de superació. Avui ens endinsarem en la història d'en Josep Pallàs, supervivent de l'incendi d'Horta de Sant Joan. I serà uns minuts més tard quan farem parada per obrir el capó de la ciència per parlar del nou cicle del CaixaForum, que reunirà diversos premis Nobel durant aquest 2024 amb diferents defensors i defensores dels drets humans. A les 11 saludarem a la directora d'escena i divulgadora musical Maria Broncová per parlar de la figura dels tenors i desmuntar mites. I a partir de 11:15 pujarem al teló per descobrir El collar de la reina, una nova comèdia teatral que protagonitzen Marta Pérez i Arnau Puig i ho fan aquests dies al Teatre Acadèmia de Barcelona. A les 12 del migdia encendrem els fogons de la Food Truck, avui amb la xef Ada Parellada, i després obrirem la nostra particular consulta per viure amb més salut amb el doctor Jacinto Valverde. I a partir de la 1... edició d'On són les dones. Avui parlarem de dones i música i ho farem amb dues de les integrants de la banda musical Adeline, que ens presentaran el seu segon àlbum d'estudi Reina de Cristal. Serà uns minuts després quan encararem aquest últim tram de programa fent humor, com sempre, amb el Bona Vesprada de Rafa Sanouja.
Tot això i molt més a La Caravana, un programa sobre rodes.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Vuit i gairebé 4 minuts abans de tot plegat, però fem un cop d'ull als titulars més destacats d'aquest dijous. Júlia Julbe, molt bon dia.
Bon dia.
El govern podria decretar l'emergència per sequera aquest migdia a Barcelona, Girona i 200 municipis més. La mesura afectarà 6 milions d'habitants que hauran de limitar el consum d'aigua a 200 litres per habitant i dia.
Sí, als embassaments de la conca Ter Llobregat hi ha menys de 100 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada al nivell, per tant, per declarar la primera fase d'emergència en aquesta zona. Està previst que el govern comparegui per anunciar la decisió presa aquest mateix migdia.
En plana política, Junts i PSOE miren de rebaixar la tensió i afronten una nova negociació de l'amnistia.
Els independentistes allarguen la mà als socialistes, però avisen que si no hi ha acord deixaran caure el govern de Pedro Sánchez. El PSOE obre la porta a retocar la llei, però alerta que la proposta dels de Puigdemont és inconstitucional.
I precisament mediació a Brussel·les entre PSOE i PP per renovar un poder judicial caducat fa més de 5 anys.
Sí, en un comunicat, l'executiu comunitari ha expressat la voluntat de totes dues parts de treballar juntes per desbloquejar aquest òrgan judicial a la sortida de la reunió, Bolaños del PSOE i Esteban González Pons del PP també han fet palès la voluntat d'arribar a un acord.
I el govern espanyol convoca d'urgència els agricultors espanyols aquest mateix divendres.
I amb la clara intenció d'aturar les protestes de la setmana vinent, el ministre d'Agricultura, Luis Planas, pretén escoltar així algunes de les reivindicacions de la pagesia, com la sequera, l'encariment dels costos de producció o la queixa històrica del sector pel que fa a la burocràcia.
Pel que fa als esports, victòria per la mínima del Barça contra l'Osasuna en un partit sense reacció per part dels jugadors després de l'anunci de l'adeu de Xavi.
Els blaugrana van jugar un altre partit gris on va destacar una nova lesió, en aquest cas de Ferran Torres, i la irrupció de Vitor Roque a la segona part, que va rescatar l'equip amb el seu primer gol amb la samarreta del Barça.
I ahir també va jugar el Barça femení amb resultat sorpresa a Lisboa.
Així és, perquè les de Jonathan Giraldez van empatar a 4 contra el Benfica en partit de Champions. De fet, es tracta del primer partit de tota la temporada on no aconsegueixen guanyar. Tot i així, el resultat és anecdòtic perquè ja estaven classificades com a primeres de grup.
Per cert, que a l'informatiu també podrem escoltar la veu de Marc Gasol, president i fins ara jugador de del bàsquet Girona, que ahir va anunciar la seva retirada als 39 anys. Anem cap a la carabé de l'actualitat. De què ens parlaràs avui, Núria?
De l'impacte que l'encara entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha tingut durant el mes de gener a les xarxes socials. Atenció, perquè en només 31 dies el tècnic de Terrassa s'ha convertit en l'entrenador més mencionat a Twitch, acumulant més de 135.000 mencions en aquesta plataforma.
De seguida us ho expliquem tot plegat, abans però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, bé, i a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb un ambient força fred, 0 graus de temperatura en aquests moments a Lleida, també a Girona. En canvi, a Barcelona n'hi ha 10 i a 11 a Tarragona, però el destacable d'avui és que tindrem moltes més estones de sol que aquests últims dies a la costa i, per tant, aquí podran pujar les temperatures, que al centre del dia es mouran entre els 15 i els 19 o gairebé 20 graus a la costa i també al prelitoral, mentre que la resta de Catalunya es mantindran semblants a les de dies anteriors, entre els 14 i els 17 o 18 aproximadament. Un dia que comença també amb boires a bona part de les comarques de l'interior, però no són tan espesses com les d'aquests últims dies i, per tant, al llarg del matí s'aixecaran i deixaran veure una miqueta més el sol. De cara a demà, doncs, tindrem un temps també semblant al d'avui. Temperatures màximes que baixaran una mica allà on avui pugin, doncs, fins a aquests 19-20 graus i serà una jornada molt tranquil·la, molt calmada, altra vegada amb anticicló, amb sol, amb aquestes boires de primeres hores del matí, i de cara als propers dies no hi haurà canvis. A mitjà-llarg termini podríem tenir un canvi de temps a finals de la setmana que ve, però d'augment els propers dies tot continua sense canvis.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. Per tant, anem cap al RAC. Àlex Huguet, molt bon dia.
Molt bon dia. Un accident a la C-59 al tram de Caldes de Montbui en sentit sud. Fa acumular ja 7 quilòmetres de congestió i s'ha tallat la calçada una estona. A la C-32 també es talla part de la via arran d'una avaria ahir a la tarda a Canet de Mar en sentit sud. Hi ha les vies habituals on hi ha més cues, sobretot pel Llobregat, a la B-23 des de Molins. Són 4 quilòmetres cap a Barcelona o a la 2, com sempre, des de Pallejà, amb 5 quilòmetres més d'aturades. A la C-58 hi ha el tram habitual afectat en els dos sentits des de Montcada i Reixac, i a les rondes continua la lentitud en sentit Llobregat. A la B-20 des de Santa Coloma i al nus de la Trinitat durant 6 quilòmetres fins a la Vall d'Hebron, i a la ronda litoral des de Sant Adrià ja va molt carregada fins a la Barceloneta. És tot des del RAC. Molt bon dia.
Gràcies, Àlex. 8 minuts que passen de les 8. Rafa Sanauja, hola, hola.
Hola, hola. Trias, bon dia.
Què tal?
Bé, dijous.
Ja fa baixada, això, eh?
Bueno, totalment. Ara ja és cosa ni cantar.
Va, aquí li donem el bon dia avui.
Vinga, d'entrada, ja ho sabeu, ahir va jugar el Barça. Ara ens ho deia la Júlia. Partit gris dels de Xavi, zero reacció de l'equip després del seu anunci de marxa, zero mobilitat, zero ànima un cop més, però va entrar Vitor Roque. Quin para, Vitor Roque! Penso, é mais um gol do Vitor Roque! Penso, é mais um gol do Vitor Roque! Ele chegou e vai de na área! O Tigrinho va sortir des de la banqueta per marcar el seu primer gol com a culer i de propina va provocar que Osasuna es quedés amb 10 en forçar l'expulsió d'un dels seus jugadors enmig del solar, del desert que és el Barça. Qualsevol cosa ens està bé i com a mínim que el brasiler marqui, ens doni la victòria i ho celebri com ho va celebrar, com si li hagués tocat l'Euromillón contra Osasuna, que al final és una mica així, li ha tocat l'Euromillón de venir al Barça. És digne d'agrair i del nostre bon dia. Quin paga, Vito Roque, bon dia. Obrigado pel golaçao.
Golaçao, eh?
Golaçao. Que val per dir un gol o una cosa molt dolça.
Exacte. Jo cada matí esborro golaçao.
Golaçao amb llet.
Qui necessita de vitamines aquest matí?
Vinga, va, la ciutadania que continua patint el drama de la pujada de les hipoteques.
Societat de consum. Tu compres un poquet. Compre un poquet.
Pot ser que sigui l'himne ja d'aquest programa?
Jo crec que sí. Jo crec que hem de canviar la sintonia de la caravana i posar a Raimon cantant Societat de Consum, perquè jo crec que ens ha donat la vida aquesta temporada. Quina troballa,
tu. I espera't.
No, que jo la tenia al cap de tota la vida, que m'ha fet tantíssima gràcia aquesta cançó i dic, mira, la vaig colar.
Hi ha una Raimon que sempre m'ha fet molta gràcia.
Quina?
Ja la posarem, eh?
Val, la
que comença dient, tires la pedra,
sí?
On anirà?
Doncs bueno, tal vegada ell no,
sempre va fer molta
tal vegada no confia en la seva punteria. Ell diu, jo la tiro cap allà, però vés a saber, saps? Però on acaba la pedra. En fi, l'Euríbor, parlem de la societat de consum. L'Euríbor baixa per tercer mes consecutiu, però, oh, sorpresa, encara no s'aconsegueix que s'abarateixin les hipoteques que es revisen anualment. Vaja, vaja, quina llàstima. Es tracta d'una baixada moderada, en realitat és una baixada... podríem qualificar de merda, perquè és molt poc, si es compara amb la del mes passat, quan l'Euríbor va baixar significativament per sota del 4. Ara ha baixat res. Una cosa que dius, això és una baixada... En fi, bé. De nou, els que ara notaran aquesta baixada són els que revisin semestralment, que jo crec que són pocs, la veritat. Per a la resta d'hipotecats a tipus variable, la pujada de les quotes serà menor que ara fa un any, però encara s'enfilaran. S'ha de tenir en compte, donem dades per animar al personal, en compte que quan toca revisar s'aplica l'Euríbor d'un parell de mesos abans. És que ho tenen tot pensant, aquesta gent. Així, doncs, per a una hipoteca mitjana de 150.000 euros, en què quedin 25 anys per tornar, Déu mío, dades esgarrifoses a aquesta hora, l'any passat la quota es va encarir 200 euros. T'ho prometo, Joan. Tu no tens hipoteca, però... En fi.
No, no.
En canvi, ara l'increment serà de 20. Sí, aquí tenim sort, els que revisin ara tenen certa sort.
Jo penso que a vegades les hipoteques, el pas que anem...
Sí.
Avui hi ha emergència per sequera, El pas que ens estem carregant al planeta...
Com ho lligues, això?
No, no, a 25 anys no les podrem fer.
No, perquè...
Han de ser a 5.
Sí, perquè no tenim assegurada la nostra supervivència com a espècie, no?
Vindria a ser això.
No dones idees, perquè els dels bancs s'agafen a qualsevol cosa, En fi, vitamines per als oferts ciutadans víctimes de la societat de consum. Compra un pis, deien, que és una inversió. Mare, que els va parir.
Ens et regalaven pins i bolis.
Home, i tant.
Per signar, i cotxes, per signar hipoteques.
I premis. No, vente que te daremos una cobertería.
Rellotges.
Mare, que els va parir.
Sí, sí, sí. Ai, a qui no li arrencarà el cotxe?
Va, les persones amants de la cuina que tenen la maca costum de cuinar les patates en bossa al microones.
Pasa con el Darwin tanto dar la lata si el hombre viene de la patata. Pasa con el Darwin tanto dar la lata si el hombre viene de la patata.
La trinca, si tu m'estàs preguntant.
Sí, però que no l'havia escoltat mai en castellà.
Sí, jo tampoc.
Mai.
La cançó té un nom molt críptic, és La patata.
No, en català també es diu La patata.
I a partir d'aquí desenvolupen una teoria que diuen que no, que nosaltres venim de la patata i ho raonen, durant la cançó.
No està quedant clar.
No, ja, aquí són molt clars i tal. Bueno, hi ha gent així, hi ha gent per tot, hi ha gent que cuina les patates en bossa al microones, cap esperança en la humanitat. Resulta que la cocció d'unes simples patates pot afectar la nostra salut en funció de com les cuinem. Científics de la Universitat d'Almeria, Massachusetts, entre xirigota i xirigota, han demostrat que les patates que es venen en bosses per coure al microones, amb l'escalfament, absorbeixen plàstic.
Ah,
de l'empàs.
Està bé, això.
Saps? Les patates allà absorbint, vinga, plàstic cap a dins. Per tant, què tenim al menú? Patates amb plàstic. L'estudi ha descobert que no només transfereixen a l'aliment substàncies existents, sinó que en el procés se'n creen de noves. Això és meravellós. Ja saps que la matèria ni es crea ni es destrueix, es transforma. Sí. Passa de patata a patata amb plàstic. Bueno, de les quals no se'n coneixen les conseqüències, però que per la seva composició serien potencialment tòxiques.
Ara, digue'm a mi, tonto, que pot ser, tranquil·lament, i més en qüestions de
moment,
ciència.
De moment, no ho dic.
Però si jo poso les patates...
Sí.
Amb plàstic per fora.
Sí.
Al microones.
Sí.
Suposant que el plàstic no es desfaci, això primera.
Sí.
Si han de passar partícules de plàstic a les patates, si les poses en pell...
També.
Sí, home, pues, aniran a la pell, les partícules de plàstic,
La pell és part de la patata. La teva pell és part de tu? O te la treuen i sí. No hi ha problema?
Ah, jo t'he entès.
Gràcies, sí. Júlia.
Però això perquè s'estaven...
Entès, però...
Sí, és...
Ah, no, però existeix, i ho trobes a tot arreu.
Sí, sí, jo conec gent que ho fa i és horrorós.
Sí, sí, la bossa aquella i la poses al microones. Per tant, cap esperança a la humanitat. Bé, no ho sé, no tinc resposta a la teva pregunta, però... Bueno, tal, que els investigadors alerten que les actuals proves de seguretat alimentària que es fan per autoritzar aquests plàstics no són suficients ni fiables per detectar substàncies com la que s'ha descobert, diu aquest text de l'estudi. Ojo, cuidado amb les patates cuinades amb bossa al microones. Poco nos pasa.
Això on ho han estudiat?
Almeria, Massachusetts. Okay.
Sí.
Al costat de Ohio.
Ah, vale. Bon apunt.
Per situar-te, Júlia. Joan.
Digue'm.
Ahir va jugar el Barça, encara de Xavi, recordes, eh? Va jugar ahir.
Sí.
Un savi, eh? Xavi, un orador, i que és gran seguidor de molts mitjans, també de Radio Estel. De fet, Xavi Hernández, ara ve l'informatiu de la caravana amb Joan i Júlia. Com valores aquest moment de la ràdio?
Crec que és el moment de marxar, i crec que és el moment per marxar. A part, crec que és el moment de plegar, de marxar, i realment sento que haig de marxar. No sé, tampoc m'agrada parlar molt de mi mateix, però és el moment d'irme. I me gustaría eso, que recordaran eso, si és el moment d'irme.
La caravana, l'informatiu.
Set minuts que passen de les 8 del matí i avui us comencem explicant a l'informatiu de la caravana que Barcelona, Girona i 200 municipis més entraran en fase d'emergència per sequera. Per primera vegada, els embassaments de la Conca Ter Llobregat hi ha menys de 100 hectòmetres cúbics d'aigua emmagatzemada. Júlia.
Sí, tal com diu el decret de sequera, aquest és el nivell per declarar la primera fase d'emergència en aquesta zona on viuen uns 6 milions d'habitants. Tot apunta que el govern prendrà la decisió aquest mateix matí en una reunió extraordinària de la Comissió Interdepartamental de Sequera. Així ho va dir dimarts la portaveu del govern, Patricia Plaja, que ho lligava a les altes temperatures que estem vivint aquests dies.
Les altes temperatures de la setmana passada, encara les del principi d'aquesta setmana, van tenir, desgraciadament, un impacte rellevant en l'estat dels embassaments i va fer que es produís un descens pronunciat més propi de la primavera que no pas de l'època de l'any on estem ara, que hauria de predominar el fred.
La reunió és a 9:45 i a les 12 hi haurà una roda de premsa de la mateixa portaveu, Patricia Plaja, i del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per anunciar la decisió presa i explicar també com s'haurà d'enfrontar la situació a partir d'ara.
Avui en parlarem en aquest programa de tot plegat. Primer en parlarem amb Marc Oliva, ell és president de la Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya i membre també de la coordinadora de l'Observatori Intercol·legial de l'Aigua de Catalunya. I també en parlarem amb Salvador Sadó, director de Sostenibilitat de Foment del Treball. Dia històric, ara bé, hauríem de saber també què implicarà entrar en fase d'emergència per als 6 milions de catalans que vivim a la conca del Ter Llobregat. Ens ho expliquen tot plegat Pau Massip i Sandra Gómez en aquest informe.
Reducció del consum d'aigua.
La primera mesura és la més contundent. Es rebaixa el límit d'aigua al dia que pot consumir cada persona. En la primera fase és de 200 litres. En la segona fase d'emergència seran 180 i en la tercera 160. Això només afecta el consum d'aigua a casa. També s'està estudiant la possibilitat de reduir la pressió de la xarxa, però encara no s'ha confirmat.
On es notaran més les restriccions?
Els més afectats seran aquells que fan algun esport. El decret de sequera prohibeix omplir del tot o parcialment les piscines on es practiquin esports federats o no es estiguin inscrites al Cens d'Instal·lacions Esportives de la Generalitat. Això vol dir que hauran de tancar les piscines dels hotels i dels càmpings. La Generalitat negociarà amb els ajuntaments què passa amb les piscines municipals que a l'estiu fan de refugi climàtic.
Tancaran les dutxes dels gimnasos?
Això anirà per fases. Quan s'entri a la primera fase d'emergència, només hauran de tancar les dutxes de les piscines descobertes. Els gimnasos i clubs esportius que reguen camps de futbol hauran de compensar l'aigua que gasten, però no cal que tanquin les dutxes obligatoriament fins a la segona fase.
I a la platja en podré treure la sal?
No, el decret obliga a tancar totes les dutxes de platja i tots els rentapeus. L'estiu passat, molts municipis de costa van tancar algunes dutxes per iniciativa pròpia. Ara es tancaran totes per obligació. La norma també prohibeix instal·lar pistes de gel o fer festes de l'espuma o jocs d'aigua.
Què passa amb els parcs i jardins públics?
La Generalitat ha canviat la norma i permetrà el reg de zones verdes públiques, però amb aigua freàtica o regenerada. S'ha de fer gastant la mínima aigua possible i durant les hores de menys calor per estalviar tanta aigua com sigui possible. L'objectiu és garantir la supervivència d'aquests espais perquè a l'estiu facin de refugi climàtic.
També es permetrà omplir basses.
Sempre que sigui per garantir la supervivència d'espècies protegides i s'haurà de fer amb aigua freàtica o regenerada. La fase d'emergència també obliga a reduir el cabal dels rius, cosa que ha provocat queixes d'entitats ecologistes.
Quines prohibicions es mantenen?
Des que vam entrar en estat d'alerta, el semàfor groc està totalment prohibit omplir piscines particulars. Tampoc es poden rentar els cotxes amb mànega a casa. A aquestes restriccions cal afegir que no es poden regar patis i jardins privats, ni reg de supervivència, ni fer-ho encara que es tingui un pou privat d'aigua no potable.
Gràcies, Pau. Gràcies, Sandra. Com hem explicat en aquest informe, la primera fase d'emergència per sequera, les instal·lacions esportives que tenen piscina o reguen camps de joc hauran de compensar l'aigua que gastin per fer-ho. Quan s'entri a la segona fase, tots els gimnasos i instal·lacions esportives hauran de tancar, però les dutxes, Júlia.
Sí, una mesura que les empreses que gestionen els gimnasos municipals consideren que és un error. Asseguren que dutxar-se al gimnàs permet estalviar més aigua, ho explica Josep Viladot, president de l'Associació Catalana d'Entitats de Gestió d'Instal·lacions Esportives Públiques.
Estem intentant que, com a màxim, la durada de la dutxa quan està en un centre esportiu sigui de 3 minuts. 3 minuts i ja hem començat a posar aquest tipus de dosificadors, que posant aquest dosificador a l'aixeta de la dutxa, el número de litres que baixaran per minut és de 9. A casa, més o menys, els experts ens diuen que estàs consumint entre 15 i 16 litres per minut.
Viladot ha explicat la seva associació ha impulsat una mesa que agrupa tots els sectors afectats per les restriccions a les instal·lacions esportives. Aquesta tarda es reuniran amb el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, i li presentaran aquestes mesures alternatives perquè la Generalitat es replantegi el tancament de dutxes. Des de l'entitat també avisen que si no passa, corren el risc de perdre un 20% dels usuaris que avui tenen registrats a Barcelona, per exemple. Això serien unes 40.000 persones.
I en plana política, Junts per Catalunya allarga la mà al PSOE per continuar negociant la llei d'amnistia i poder arribar així a una entesa abans que la llei torni a ser votada de nou al Congrés. El partit avisa que si no hi ha acord amb el PSOE deixaran caure el govern de Pedro Sánchez. De moment, però, els socialistes entomen el cop i obren la porta a retocar l'amnistia, però alerta Junts que la seva proposta és inconstitucional. Judit Casellas, molt bon dia.
Bon dia. Comença el compte enrere perquè el PSOE i Junts negocien el nou redactat de la llei d'amnistia perquè quan la norma es torni a portar a votació al Congrés, aleshores sí, pugui ser aprovada. Des de Junts mantenen el pols amb els socialistes i avisen que estan disposats a fer caure el govern de Pedro Sánchez si no tanquen una entesa. El secretari general de Junts, Jordi Trull, creu que hi ha marge per fer canvis en el redactat que puguin esquivar els últims moviments de jutges com Manuel García Castellón i Joaquín Aguirre, que veuen indicis de delictes de terrorisme amb vulneració de drets humans i de traïció, ho ha dit a RAC1.
Nosaltres volem seguretat jurídica, vol el PSOE. Home, les nostres propostes, evidentment, que estan analitzades, consultades, contrastades amb molta gent i, per tant, allò que el risc aquest que diuen que si no serà constitucional, que si Europa, és a dir, estan absolutament contrastades i que, evidentment, que de cara a nosaltres tots aquells forats que ens han ensenyat durant aquests 2 mesos i mig, doncs els puguem tapar.
El PSOE obre la porta a retocar l'amnistia, però no està disposat a acceptar les esmenes dels de Carles Puigdemont perquè considera que són inconstitucionals i que no passarien el filtre de la justícia europea. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, s'hi ha referit a la cadena SER.
Ya le digo que la ley está muy trabajada, y que la ley no se puede improvisar a cada minuto, sino que la ley lo que hay que hacer es trabajarla con el mismo rigor con lo que hemos hecho durante estos meses.
Des del Govern espanyol i des d'Esquerra encara no se'n saben avenir del gir de timó de Junts. Així ho ha explicat la consellera de Territori, Esther Capella, en una entrevista ahir en aquest mateix programa.
Costa entendre-ho perquè en un moment determinat, començant pel, en aquest cas per qui representa a Junts, el senyor Turull, que va sortir dient que aquesta era la seva llei i que, per tant, contenia tot allò doncs, que calia que tingués la llei d'amnistia. El que no pot pretendre fer és intentar previndre tot allò que se'ls anirà ocorrent al García Castellón de Torn o al senyor Aguirre de Torn.
Mentre que des del Partit Popular es freguen les mans amb tot el rebombori que hi ha hagut al Congrés i creuen que la legislatura està sotmesa a les ordres de l'expresident Carles Puigdemont.
Gràcies, Judit, i per la seva part, Miquel Samper abandona Junts per discrepàncies amb el partit després del no a la llei d'amnistia.
Segons explica La Vanguardia, la decisió dels de Puigdemont hauria estat el detonant de l'exconseller d'Interior per donar-se de baixa. El que va passar dimarts al Congrés dels Diputats, sumat a les denúncies de violència masclista en el si del partit, recordem els casos d'Aurora Madaula i Cristina Cassol, són algunes de les crisis internes que fa mesos que viu el partit.
I enmig d'aquest debat, xoc entre el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, per unes declaracions de Feijóo assegurant que a Catalunya durant el procés es van viure autèntiques escenes de terror i de feixisme. Per Montero, aquestes paraules no s'ajusten a la realitat i considera que són una banalització del terrorisme.
En Catalunya hubo momentos, días de absoluto terror. Y ahora ya le corresponde a los jueces tipificar este tipo de actos y este tipo de conductas. Lo que es evidente es que lo que pasó en Cataluña es puro terror y es puro fascismo, porque la gente no podía salir a la calle.
Los propios reproches, las propias acusaciones que hace el señor Feijóo, pues justamente son las mismas que uno se haría cuando se mira al espejo, en concreto él, porque sus comportamientos tienen mucho más que ver con sus adjetivos, con los que acaba de esgrimir, que los que se han podido producir durante estos días en un diálogo y en una convivencia normal, y parece que tiene la memoria fina el señor Feijóo y que nos recuerda vivir el terrorismo.
Per la seva banda, el portaveu del Partit Popular, Borja Sémper, ha avisat aquest dimecres que els populars no faran valer la seva majoria absoluta al Senat per fer mai res il·legal en la tramitació de l'amnistia a la Cambra Alta.
No vamos a hacer nunca nada que sea ilegal y nunca vamos a hacer algo que perjudique la institucionalidad, en este caso, al Senado. Y con total naturalidad y normalidad democrática e institucional funcionaremos.
La resposta en ser preguntat per la possibilitat de bloquejar la norma en aquesta institució, els populars tenen, recordem-ho, majoria absoluta. En aquest sentit, Sémper ha detallat que la mesa de la Cambra Alta ha demanat un informe als lletrats del Senat per a aquells que encara, diu, tenen dubtes sobre aquesta qüestió.
Mentrestant, el diputat d'Esquerra Republicana i secretari quart de la mesa del Parlament, Rubén Wagensberg, marxa temporalment a Suïssa per assessorar-se davant dels moviments de la justícia espanyola que el vinculen amb Tsunami Democràtic, una causa que s'està investigant com a terrorisme.
I s'està reunint amb organitzacions i també advocats per estudiar tots els escenaris possibles. El nom de Wagensberg, que ha aparegut diverses vegades relacionat amb la causa que investiga el jutge Manuel García Castellón, que veu, com deies, terrorisme en les actuacions de Tsunami Democràtic. Això sí, ell mateix deixa clar que no està a l'exili i que podria tornar quan vulgui.
Jo no em considero un exiliat ni tinc una voluntat de permanència en aquest país. Jo vinc durant unes dates en les quals s'atura l'activitat parlamentària doncs, per aprofitar i buscar doncs, els suports necessaris a nivell d'advocats internacionals, veient no, la volada i l'envergadura que està agafant la causa on presumptament estic investigant, i alhora doncs, a Ginebra és on hi ha la major part de les organitzacions internacionals en clau de drets humans.
Recordem que el diputat d'Esquerra estava de baixa des de ja fa setmanes i ha marxat de Catalunya també per problemes de salut mental.
I a tot això, la Fiscalia de l'Audiència Nacional apunta que Tsunami Democràtic va causar desordres públics greus.
Així mateix, consta en un escrit al qual ha tingut accés Europa Press, que també apunta que els delictes encara no s'han concretat jurídicament. Tot i això, el fiscal Miguel Ángel Carballo s'ha mostrat a favor que el jutge Manuel García Castellón prorrogui la instrucció d'aquesta causa 6 mesos més, perquè considera que hi ha múltiples investigats i que, per tant, cal fer diverses diligències d'investigació.
I el president del Consell General del Poder Judicial, Vicente Aguilarte, que té el mandat caducat des de fa 5 anys, ha criticat aquest dimecres els insults que, al seu entendre, van rebre el jutge instructor del cas Tsunami Democràtic, Manuel García Castellón, i també el del cas Volhov, Joaquín Aguirre, durant el ple de la llei d'amnistia.
Un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder seguía, me consta, por el principio de legalidad. Y lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores.
I l'Arte ha fet aquestes manifestacions durant la inauguració del curs 2024-2025 de l'Escola Judicial. El president del Consell General del Poder Judicial ha assegurat que ell intenta preservar la separació de poders, però no li és possible fer-ho davant de les ingerències constants, diu, per part dels discursos de determinats partits a les tasques de la justícia.
Tot plegat quan la Comissió Europea ha mediat per primer cop entre el Partit Popular i el PSOE per arribar a un acord precisament per renovar el Consell General del Poder Judicial.
Sí, després de la primera reunió a la capital comunitària amb la mediació, com deies, de l'executiu comunitari, Brussel·les ha assegurat que les dues parts tenen voluntat de treballar juntes per tal de desbloquejar aquesta qüestió. A la sortida, el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ha apuntat la màxima disposició del PSOE per arribar a un acord.
Hemos tenido un encuentro, una reunión, el comisario Reinders, el señor González Pons y yo mismo, que ha sido cordial, que ha sido constructiva. Nos ponemos manos a la obra para intentar acordar, esta vez tiene que ser la definitiva, para intentar acordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Mentrestant, el vicesecretari institucional del PP, Esteban González Pons, ha dit sortir també satisfet de la trobada.
Estoy satisfecho porque van a ser unas conversaciones amplias, extensas, con un propósito ambicioso.
La próxima reunión será el 12 de febrer.
5 anys amb el mandat caducat. 5 anys amb el mandat caducat i encara hem d'escoltar jutges del Consell General del Poder Judicial que van dient que nos dejen en paz. Home... Canviem de qüestió. El govern espanyol mou fitxa també i convoca d'urgència els agricultors espanyols per evitar les protestes previstes a partir de la setmana vinent. Serà divendres a Madrid.
El ministre d'Agricultura, Luis Planas, cita al seu despatx els principals sindicats agraris d'Espanya. De fet, els propis pagesos demanaven reunir-se amb el govern espanyol per abordar des de les conseqüències de la sequera les derivades de la guerra d'Ucraïna, que ha portat un augment dels costos de producció, entre d'altres.
8:31. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. També us expliquem a l'informatiu d'avui que més de 130 càrrecs i excàrrecs de l'Assemblea Nacional Catalana han denunciat aquest dimecres que el projecte de llista cívica al Parlament que lidera l'actual presidenta Dolors Feliu incompleix els estatuts, el codi ètic i el full de ruta vigent de l'entitat.
Així ho han fet saber amb la lectura d'un manifest a les portes de la seu nacional on posteriorment han registrat la seva denúncia. Els crítics, a més, han lamentat que aquest projecte de candidatura fa perdre pluralitat. El document que reclama que l'ANC continuï sent transversal ha estat signat pels exvicepresidents de l'entitat, com Jordi Pessarrodona i Josep Cruanyes, i pel cantautor i exdiputat Lluís Llach. En parla Josep Massic, membre de l'ANC a Lleida.
No és sinó un deliri de formes exagerades abstractes que molt difícilment pot ser exitós. En tot cas, plantegem un projecte molt més ambiciós que, per tant, requerirà de més constància, de més temps, de més esforç, de més dedicació, però que té garanties, com ho seria un projecte de llista unitària i com no ho és pas en l'actual projecte de llista cívica.
L'Assemblea consultarà les seves bases sobre aquesta qüestió entre l'1 i el 14 de març.
I l'expresident Carles Puigdemont optarà a la reelecció com a president del Consell de la República.
La sindicatura electoral de l'organisme ha aprovat i ratificat també la seva candidatura després que aquest dimarts finalitzés el termini. L'excap de govern i eurodiputat de Junts competirà amb dues candidatures més, la del periodista i regidor de Canet de Mar, Jordi Castellà, i la del periodista mallorquí, Lluís Felipe Lorenzo. Les eleccions, que seran telemàtiques, tindran lloc entre els dies 15 i 19 de febrer, després de 10 dies de la campanya electoral. Puigdemont presideix el Consell per la República des de la seva creació l'any 2018.
I en clau europea, la representant per la política exterior i la seguretat, Josep Borrell, ha fet una crida a preservar el rol irreemplaçable de l'Agència per als Refugiats Palestins de l'ONU en la tasca que du a terme a Gaza.
Es posiciona així davant les acusacions d'Israel, que membres de l'organisme diu pertanyen a Hamas. El dirigent europeu coincideix amb l'ambaixadora dels Estats Units davant l'ONU, Linda Thomas Greenfield, en el fet que cal una investigació sobre les acusacions israelianes, però subratlla també, com ella, que no es pot deixar que aquest fet ennuvoli, diu, la feina indispensable que l'agència fa sobre el territori.
I els caps d'estat i de govern de la Unió Europea es reuneixen aquest dijous de forma extraordinària a Brussel·les per intentar desbloquejar la revisió del marc financer plurianual que inclou, entre d'altres, una partida de 50.000 milions d'euros per Ucraïna.
Fonts comunitàries asseguren que serà un Consell Europeu molt difícil, tot remarcant que el nivell de nerviosisme és bastant alt. Ara per ara, les mateixes fonts no veuen garantida la possibilitat que Hongria cedeixi per aconseguir la unanimitat necessària per tal de desbloquejar l'ajuda a Kiev. La cimera d'aquest dijous es va convocar, recordem-ho, pel veto hongarès a la reunió del desembre a desbloquejar l'ajut a Ucraïna. La negativa del primer ministre hongarès, Viktor Orbán, va impedir la unanimitat que es necessita per tirar endavant la revisió del pressupost. En aquella trobada va cedir però no obrir negociacions amb Ucraïna per a l'adhesió al club comunitari, tot i que inicialment s'hi oposava, però no va donar el braç a torça en la revisió del pressupost. Davant d'aquest bloqueig, el president del Consell Europeu, Charles Michel, va decidir convocar la primera cimera extraordinària per abordar principalment la revisió del marc financer plurianual.
I també us expliquem que Danone justifica el tancament de la planta de Parets del Vallès assegurant que la meitat de l'útil industrial està en desús.
Així mateix ho ha detallat el president del comitè d'empresa, Jordi Barragán, després de la reunió d'aquest dimecres amb la consultoria que representa la companyia.
Han posat sobretot la baixada de venda, la baixada en volum també, a nivell de fàbrica, i que tenen un útil industrial a fàbrica sense fer servir, més del 48% d'útil industrial a la fàbrica sense fer servir, però clar, nosaltres no estem d'acord, hi ha solucions per això.
I de fet, l'auge de la marca blanca és un dels altres arguments que la firma dona per baixar la persiana a la planta vallesana i traslladar, per tant, la producció al DAI, al País Valencià i també a Bèlgica. Avui mateix s'abordarà el plantejament del futur per als 157 treballadors, tant pel que fa a recol·locacions com també a possibles indemnitzacions.
I en salut, tornem a mirar cap a Europa perquè la Comissió Europea reclama impulsar a tota la Unió Europea la vacunació contra el virus del papiloma humà i del virus de l'hepatitis B.
En una recomanació feta aquest dimecres en el marc del Pla Europeu de Lluita contra el Càncer, l'executiu comunitari demana als estats membres redoblar els esforços per incrementar la taxa de vacunació amb aquests dos vaccins que considera que són claus. I per aconseguir-ho, Brussel·les planteja als 27 oferir una vacunació gratuïta o totalment reemborsable que sigui fàcilment accessible o millorar el seguiment i també la informació. El Pla Europeu fixa assolir una taxa de vacunació del virus del papiloma humà, en el cas de les noies, del 90% i augmentar significativament la dels nois, això fins l'any 2030.
I canviem de qüestió perquè la Fiscalia es querella contra tres empreses, una d'elles amb seu a Barcelona, per la fabricació, avaluació i comercialització d'un producte sanitari defectuós que va causar pèrdua de visió. A tot l'estat hi hauria com a mínim 125 persones afectades.
Feien servir el medicament Alaocta, que s'utilitzava com a coadjuvant intraoperatori en cirurgia oftalmològica, com ara en casos de despreniment de retina. Aquest medicament va causar efectes com ara no percebre la llum, tròfia del nervi òptic, necrosi de la retina i fenòmens d'oclusió vascular de la retina. El producte va ser utilitzat pel sistema de salut espanyol en 28 centres sanitaris de fins a 13 comunitats autònomes. La querella s'ha presentat concretament contra les empreses alemanyes Alamedics, GMB, BC Group Deutschland i contra l'empresa, que té seu a Barcelona, WM Bloss S.A.
Fem també aquesta hora un apunt econòmic. L'Euríbor ha registrat la tercera baixada consecutiva i ha tancat el gener en el 3,6%, el nivell més baix de l'últim any.
Un descens, per tant, que suposarà un primer respir per a les hipoteques que es revisin cada setembre. En concret, l'entitat calcula que la baixada serà de 31 euros per cada 100.000 euros. Asofin també ha pronosticat que l'indicador més utilitzat per calcular els préstecs continuarà baixant i al febrer se situarà en el 3,5%, de manera que permetrà que l'alleugeriment afecti a totes les quotes. La previsió és que aquest any tanqui al voltant del 2,6%.
I aquest dimecres han començat les obres que han d'acabar amb 53 pisos nous per allotjar famílies que ara viuen en condicions nefastes als entorns de la presó de Trinitat Vella, Barcelona.
La construcció d'aquests pisos és a càrrec de l'Ajuntament de Barcelona, propietari dels terrenys, i té un cost de 12 milions d'euros. Aquests nous pisos se sumen als 41 habitatges de la primera promoció que ja s'estan construint i que està previst que estiguin enllestits el darrer trimestre d'aquest any. A banda, encara quedaran pendents 35 habitatges més que es començaran a construir quan s'enderroqui l'edifici del centre penitenciari. Ho explicava així l'alcalde Jaume Collboni a l'acte de col·locació de la primera pedra d'aquesta construcció.
Que el tancament definitiu d'aquí, de la Trinitat Vella, s'ha de produir l'any 25, i per tant aquest és el compromís que té la Generalitat, finals del 25, principis del 26, serem una mica flexibles, però vull dir que ja té una data certa, i també hi ha un compromís per part de la Generalitat, això ja en parlarem en una altra ocasió, de procedir o anar procedint al tancament de Batràs.
Tots aquests habitatges que es fan ara nou substituiran els pisos on ara viuen els veïns, construïts als anys 50 i plens d'humitat i també d'esquerdes.
I també us expliquem aquesta hora que el detingut pel crim masclista de Torroella de Montgrí s'ha acollit al dret a no declarar davant els Mossos d'Esquadra. Està previst que passi a disposició judicial divendres al matí.
L'arrestat no ha donat cap explicació sobre els indicis que l'incriminen i, per tant, ni ha reconegut ni tampoc ha negat l'autoria dels fets. Un familiar de la víctima, una veïna de la població de 45 anys, la va localitzar diumenge morta a ganivetades dins d'un cotxe en un camí de la Gola del Tir. Els Mossos d'Esquadra van detenir la seva parella de 39 anys aquest dimarts. Qualsevol dona que cregui que pot estar patint violència masclista pot trucar al 900 900 120. És un telèfon gratuït i confidencial que funciona a les 24 hores tots els dies de l'any.
I l'Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dimecres un home i una dona per abusar sexualment d'un menor d'edat veí de Mollet del Vallès en una discoteca de la capital catalana.
El jove, que té 16 anys, va poder entrar al local sense que li demanessin la documentació i els dos adults li haurien fet petons i tocaments i posteriorment s'hauria produït aquesta agressió sexual. Tots tres, a més, haurien consumit drogues. Per això la Fiscalia demana 13 anys de presó per l'acusada i 17 per l'acusat. El menor s'ha escapat del centre d'acollida on es trobava i no ha declarat, mentre que la seva mare no s'ha presentat al judici. Els dos acusats, que són ara a presó, declararan en una propera sessió.
I la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport del Prat tres homes que duien 235 grams de cocaïna amagats a l'aparell digestiu.
Viatjaven en tres vols diferents i els agents els van enxampar en el marc de dispositius de control dels anomenats vols calents, és a dir, viatges procedents de destins susceptibles del tràfic de drogues. La policia els va identificar com a sospitosos de dur droga i va procedir a entrevistar-los, moment en què van constatar nombroses incongruències que indicaven la possibilitat que estiguessin actuant com a traficants. Un cop revisat l'equipatge, els tres homes continuaven especialment nerviosos i per això els van fer una radiografia on van veure els glans de cocaïna que havien ingerit. La policia els va arrestar per tres delictes contra la salut pública i els va posar a disposició del jutjat de guàrdia del Prat de Llobregat.
I la Barcelona Wine Week arriba a la seva quarta edició amb xifres rècord al Saló, que es celebrarà del 5 al 7 de febrer en el recinte de Montjuïc de Fira Barcelona. Reunirà 952 cellers de 73 denominacions d'origen espanyoles. La cita pretén mostrar la millor producció vitivinícola del país a compradors nacionals i importadors de tot el món.
Comptarà, a més, amb 70 ponències i tastos en les quals més de 160 experts analitzaran els imminents desafiaments d'un sector clau per l'economia espanyola i participaran 299 empreses catalanes, un 10% més que l'any passat, i seran representades les 11 denominacions d'origen de Catalunya.
Pràcticament dos minuts i arribem a 9:45 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
I en plan esportiva també us expliquem avui que el Barça aconsegueix 3 punts vitals contra l'Osasuna gràcies a un solitari gol de Vitor Roque.
El brasiler s'estrenava com a golejador la primera pilota que tocava l'entrar al terreny de joc, això era el minut 64 al partit, però començava amb lesió muscular al minut 5 de Ferran, que era substituït per Fermín. Aquesta lesió se suma a la de dimarts de Joao Félix i omple encara més la infermeria de Can Barça. La primera meitat acabava amb empat a 0 després de 45 minuts sense que l'equip generés pràcticament perill. A la segona meitat, Vitor Roque entrava per Fermín i donava la victòria al Barça. Lewandowski hagués pogut donar el gol de la tranquil·litat al minut 79, però li era anul·lat per fora de joc. Així parlava Vitor Roque de la seva estrena un cop acabat el partit.
3 puntos importantes. Estoy muy contento por mi primer gol y pela victoria. Es un gol que buscaba tanto tiempo y hoy pude marcar y estoy muy contento por todo.
El Barça és quart a la Lliga, empatat a 47 punts amb l'Atlètic de Madrid, que aquest dimecres també feia els deures i guanyava contra el Rayo per 2-1, mantenint així aquesta tercera posició.
I com dèiem, Ferran es retirava els 5 minuts del partit per dolors a la cama i ara el club ha emès un comunicat explicant l'abast de la seva lesió.
Les primeres proves confirmen una lesió al bíceps femoral de la cuixa dreta. Ara la seva evolució en marcarà la disponibilitat de la lesió de Ferran, en parlava Xavi en roda de premsa.
Ferran ha notado algo en el isquiotibial y veremos mañana que sea poca cosa, porque aquí en el isquio puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero ha notado, está triste, es una pena porque estaba en un muy buen momento de forma y estaba muy positivo también a nivel mental, una pena, pero esto pasa a veces cuando estás en el mejor momento.
El club, com dèiem, viu hores baixes també pel que fa a les lesions. Aquest mes de gener s'ha lesionat Cancelo contra les Palmes, Rafinha contra l'Osasuna a la Supercopa i Valde, Íñigo Martínez en partits de Copa del Rei. El valencià se suma, doncs, a Ter Stegen, Sergi Roberto, Marcos Alonso, Gavi, Joao Félix i els ja esmentats Íñigo Martínez, Valde i Rafinha.
I ahir també va jugar l'Atlètic de Madrid, que va guanyar in extremis el Rayo Vallecano amb un gol de Memphis.
El neerlandès va marcar el gol de la victòria, això era el minut 90 davant l'equip vallecà, que va jugar un bon partit. Reinildo va avançar primer l'Atlètic, però Álvaro va empatar. No va ser fins al final que els de Xolo van respirar amb gols del Lleó exblaugrana.
I avui torn pel Madrid, que juga contra el Getafe per posar-se al dia a la Lliga, amb la mirada posada al derbi madrileny, que arribarà diumenge.
Així és, el Madrid recupera el seu partit ajornat per la disputa de la Supercopa i s'enfrontarà aquesta nit, serà a les 9, contra el Getafe. Un dels objectius de l'equip blanc és que Camavinga i Tchouaméni han de sortir del partit sense groga. Si la veiessin, no podrien jugar diumenge contra l'Atlètic de Madrid. Tots dos, per tant, estan advertits i són els únics de l'equip. Casualment, els dos jugadors, que els hi donen l'equilibri defensiu al mig de
I primera patacada del Barça femení en el que portem de temporada. Les blaugranes no passen de l'empat a 4 contra el Benfica de Champions.
Però, de fet, un empat que no té massa transcendència, ja que cap dels dos equips, si jugava res, han estat ja classificats per quarts, Barça com a primer i el Benfica com a segon de grup. El Barça, que començava guanyant el partit per 0-2, amb gols de Graham i Patrick Guijarro, veia com s'arribava al descans amb marcador d'empat a 2. A la represa, Graham tornava a avançar el marcador per les blaugranes, però una gran jugada de Nicole Raisla servia per assistir a Jessica Silva, que empatava de nou amb un xut creuat. Un gol de bronze en pròpia porta encenia totes les alarmes quan faltaven 10 minuts pel xiulet final. La pròpia bronze, però, salvava els mobles del temps afegit, empatant, com dèiem, a 4 al maig. Des de l'1 de juny del 2021, que les blaugranes no encaixaven 4 gols en un partit. I a tot plegat, ja se saben els 3 possibles rivals que poden tocar les blaugranes en el sorteig de quarts de la Champions, que es fa dimarts, l'Ajax d'Amsterdam, el Haken suec i el Brann noruec.
I parlem també de bàsquet, perquè el Barça passa per sobre de la Virtus de Bolonya a l'Eurolliga per 8-4-5-7 i es consolida a la segona posició de la classificació.
El primer quart era força igualat entre els dos equips i acabava amb marcador de 20-17. L'enfrontament, però, es trencava en els darrers minuts del segon període en què els blaugranes guanyaven 41-27 i, per tant, desequilibraven aquest maig. La superioritat blaugrana es feia encara molt més evident després del descans, on l'equip italià, absolutament inofensiu en atac, no aixecava cap i permetia al Barça guanyar 27 punts d'avantatge, com deies, per 84-57. La Provítola amb 16 punts i Willy Hernán Gómez amb 17 eren els màxims anotadors d'aquest maig.
I el president i fins ara jugador del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha anunciat la seva retirada definitiva de les pistes.
I ho ha dit a través d'un emotiu vídeo en un acte al Cinema Texas de Barcelona aquest mateix dimecres.
El bàsquet ha estat la teva vida. El millor que t'ha ensenyat és que la vida és molt més que el bàsquet. I que una llar és simplement un lloc on poder ser tu mateix. Ara què? Doncs ara és l'hora de donar tot el que t'ha ensenyat.
I és que, tot i haver rebut propostes per continuar, Gasol ha assegurat que és el moment de fer un pas al costat, tot apuntant que ara invertirà molt més temps en la família i també en d'altres coses. Això sí, seguirà al capdavant de la presidència del Girona, amb 39 anys acabats de fer, i després de 20 temporades en actiu, el jugador català, guanyador, també recordem-ho, d'un anell de l'NBA i doble campió mundial, diu adéu a les pistes del bàsquet.
I en motor, no hi haurà gran premi d'Argentina de MotoGP al circuit de Termes de Riondo, tot plegat propiciat per les polítiques de retallades impulsades pel nou president del país, Javier Milei, que fan inviable la celebració de la prova.
Una prova que havia de disputar-se del 5 al 7 d'abril, motiu pel qual ara el calendari quedarà reduït a 21 cites, amb la incògnita pendent de si es celebrarà també el GP de Kazakhstan, que fa un any va suspendre's. Amb l'eliminació del Gran Premi de l'Argentina, el calendari deixarà un buit de 3 setmanes entre la carrera de Portugal, el 24 de març, i la que està programada a Austin el 14 d'abril.
I els grans premis de MotoGP i Fórmula 1 estrenaran aquest any un circuit de Catalunya remodelat i actualitzat amb tot un seguit de noves instal·lacions que situen la pista de Montmeló com una de les més modernes en el panorama dels esports del motor. Toma Ayuso.
Sí, el circuit de Catalunya ha remodelat la torre de control, que ara tindrà un annex de 3 plantes, així com també la zona de boxes, que ha rebut actualitzacions amb més espai interior gràcies també a la modalitat dels garatges i un nou cobriment seguint l'estètica de la gran tribuna de la recta a la part superior. Totes aquestes intervencions es recullen en el Pla Estratègic 2022-2024, que té un pressupost inicial de 30 milions d'euros, que ha passat als 50, i encara en resten d'altres, com ara omplir la coberta principal de la tribuna de meta amb plaques solars.
I finalment us expliquem en tenis que Paula Badosa torna a lesionar-se i diu adéu al torneig 250 de Tailàndia.
Tot i que la catalana estava tenint un bon inici de temporada aquest dimecres, tornaven a aparèixer vells fantasmes en haver-se de retirar quan estava disputant el segon set del partit de vuitens contra Diana Schneider per molèsties a l'espatlla. Abans d'abandonar, Badosa demanava l'assistència del fisioterapeuta, inclús intentava, amb l'ajuda d'una pastilla, calmar aquest dolor i seguir competint, però finalment això li era impossible. Ara, per tant, s'haurà d'esperar per conèixer l'abast d'aquesta lesió de la tenista, que recordem que ja la temporada passada va patir una fractura de vèrtebra que li va impedir aleshores competir al Roland Garros i també al Wimbledon.
Gràcies, Júlia, et deixem respirar a partir d'ara.
Gràcies, Joan.
10 minuts i arribem a les 9 del matí, que ara ve.
A la caravana busquem la cara B de l'actualitat.
Vinga, va, doncs, obrim la cara B d'aquest dijous. Núria Ros, què ens expliques avui a la cara B?
Mira, avui farem una cosa que a en Rafa particularment li agradarà molt.
Ai.
Perquè ens posarem futboleros.
Ah,
no sé si es diu així, si
sí,
no,
sí, futboleros. Futbolero.
I futboleres. Ens posarem més futboleros que mai, perquè el primer protagonista d'aquesta nova edició de la cara B és l'encara entrenador del Barça, Xavi Hernández.
Estàvem animats.
Un dia de partit.
Us agrada l'himne del Barça o no?
Molt, molt. 10. Sí,
fantàstic.
Del Girona mola, també.
A mi m'agrada més el del Girona.
Clar, tot el que està, fa olor a Girona...
Ja m'agrada. Girona enamora, en fi.
Ara.
Contextualitzada la notícia, anem al tema. Tal i com ens ha anat explicant el cap d'esports d'aquesta casa, en Pol, a hores d'ara la situació del Barça és complicada. Què dir-vos? És complicada i preocupant.
Què ens has d'explicar?
De fet, els mals resultats de l'equip i la debilitada, per dir-ho suaument, manera de jugar que tenen... ha enfadat i molt els culers, cosa que ha provocat que l'actual míster, en Xavi, hagi anunciat que el 30 de juny deixarà l'equip, és a dir, deixarà el Barça. Uh-huh. Val? Llavors, què dir-vos? Vivim al segle XXI, any 2024, per la qual cosa, arran de tota aquesta situació, les xarxes estan molt vives.
Déu-n'hi-do, eh?
Passa una cosa i es comenta tot per les xarxes. Twitter, sí. Instagram, Twitch, el que vulgueu.
Tot.
Llavors, com és evident, hi ha milers de reaccions respecte a la decisió de Xavi, també la situació actual del club. I quan us dic que les xarxes estan més vives que mai, us ho dic amb coneixement de fe, perquè fa només unes horetes que la web StreamCharts, no sé si la coneixeu, aquesta web, ha publicat unes xifres sobre les mencions dels entrenadors que s'han fet a Twitch durant l'últim mes, és a dir, durant el mes de gener.
Compte.
Val? Val. I atenció, perquè durant tot el mes de gener, Xavi Hernández lidera el rànquing amb moltíssima diferència respecte a altres entrenadors que també han sigut o són notícia, com és Mourinho, Guardiola... Klopp, es diu el club?
Klopp
i Ancelotti.
Ancelotti.
Per tant, en aquest cas, guanyar no, però sí que es guanya tot el terreny de les xarxes socials perquè tothom parla d'ell.
Exacte.
Si analitzem les dades, de l'1 fins al 29 de gener, Xavi Hernández ha estat el tècnic més mencionat a Twitch, a moltíssima distància del segon, que és José Mourinho. En aquest cas, de l'entrenador del Barça se n'han parlat un total de 136.926 vegades.
Déu-n'hi-do.
Durant aquest període de temps. I atenció, perquè acumula més de 100.000 mencions, més de les que acumula en aquest cas el segon, que és Mourinho, qui s'ha quedat amb 34.146 mencions, tot i després d'anunciar que el seu equip l'havia destituït.
L'han destituït
o ha plegat ell?
No, no, l'han destituït.
Val. Llavors, en aquesta línia, i per fer-vos en una idea, Pep Guardiola, el que serà sempre, des del meu punt de vista, el millor entrenador del món, és el cinquè entrenador més mencionat amb un total de 12.574 vegades.
Poc per em tant, sembla, també.
Per això, any llum, molta diferència entre les mencions que s'està fent de Xavi Hernández i, en aquest cas, Pep Guardiola.
Aquí depèn de la circumstància de cada entrenador. Clar, Guardiola està en un moment molt estable i dona menys que parlar. Mourinho està a la Roma, un equip que bé, a nivell mediàtic no pot competir amb el Barça, i Xavi és que és una mina.
Clar.
Perquè tens tantes coses a comentar de Xavi que dius...
Home, és que diu cada bajanada també.
A les rodes de premsa fa cada titular a vegades, que corre com la pólvora.
Xavi, clar. Què li passa al nas? Sempre es toca el nas, oi? Quan... No us hi heu fixat? No, dic, deu tenir mocs o alguna cosa, no ho sé. Perquè ahir estava escoltant i veient la roda de premsa que va fer després del partit d'ahir del Barça, i li comentava a la meva parella, i dic, què li passa? I diu, és una cosa que fa sempre. En alguna pregunta.
Tenir un tic quan es posa...
Sí, no té un passar res.
Pot ser.
Sigui com sigui, us
pot... O els nervis a vegades de parlar en...
O una mica, el Pinotxo, saps? Ja sap que està mentint.
També.
El síndrome de Pinotxo.
Pot ser.
No ho sé, us agradi o no Xavi Hernández? A mi em fa llàstima. El veig molt trist.
Home.
Fa cara ensupit.
Sí.
No, però hi ha entrenadors que també han passat una mala època amb l'equip i els han destituït i no feien encara tanta tristesa.
És que està aguantant massa pel meu gust.
Sí,
no, és que el tema és que Xavi ha demostrat, i ho lamento, era un jugador genial, legendari, migcampista meravellós, però no té caràcter.
Jo sé que sóc el hater, ho diré un cop, a la meva vida ho faré públic un cop i prou.
A veure.
A mi això que es digui constantment que Xavi era un jugador legendari...
Home, Joan...
Una cosa, pot ser un jugador legendari, un bon entrenador no.
Era un bon jugador.
No. Bueno, i ser entrenador del
Barça...
No estic d'acord.
Un jugador legendari...
Migcampistes legendaris a la història del Barça
diuen
i de la selecció
espanyola. Diuen que és dels millors del món.
No n'hi ha tants. Schuster, Xavi...
Xavi...
I Iniesta...
Podem comparar Iniesta amb el joc de Xavi?
No, evidentment no, però també era migcampista. Vull dir,
compartien
posició.
I jo sóc locutor i no m'assemblo res a Iñaki Gabilondo, saps el que et vull dir?
Home, clar, evidentment, cadascú té el seu estil, però jo crec que sí, que és llegenda del futbol.
Ja m'agradaria.
Jugador que ha guanyat Mundial.
Mare de Déu,
que guanyi el que vulgui, però llegenda del futbol.
A mi
em fa molta llàstima, i ara estic obrint un debat, mira, avui que tenim temps l'obriré.
Està molt bé.
Li diria a la seva dona, a la Núria Conillera, que deixi de publicar fotografies d'ell sense que ell ho vegi, perquè es fan uns memes, pobrets, sobre les fotos que penja.
És una mina de memes.
S'ha de tenir molt de compte amb aquestes coses.
Dissabte que va anunciar que marxava, vaig veure cada cosa increïble de memes. Molt divertit.
Xavi sí que té una cosa, que és molt bona persona.
No, ja se li veu.
Molt bon tio.
Ja se li veu, que és un bon jan.
Sí.
Però no té caràcter per la banqueta del Barça.
Una cosa, ara...
Està en una roda de hàmster de negativitat.
No, ja...
Està ensupit.
Jo crec que se n'ha adonat que no ho pot controlar. Ja
no, jo perdoneu la meva incultura futbolística. Llavors, si Xavi era migcampista, què era Iniesta? Era davanter?
També era migcampista, però Xavi era més de control i distribució de joc, i Iniesta superava línies, tenia una habilitat pel regat i per l'última passada. Són diferents.
Si seguim analitzant les dades, tornem a les xifres, que sabíeu que les mencions de Xavi Hernández han tingut dos grans pics aquest mes de gener. Mm-hmm. El primer va ser el dia en el que el Barça va perdre la Supercopa de manera contundent contra el Real Madrid, sí, amb un total d'11.484 mencions.
4-1, recordem.
Sí. I el segon pic, com és evident, el dia que el tècnic de Terrassa va anunciar que plegava. Clar. Aquest dia va acumular 14.152 mencions. Llavors, no sé què en penseu de tot plegat. Jo, sincerament, analitzant aquestes dades, tinc més clar que ara, o sigui, tot es mou per les xarxes socials. És a dir, és molt bèstia. Els debats, les opinions, la informació, ho trobem allà?
Tot i el segon.
És una bestiesa la de mencions que ha tingut aquest, evidentment, sí, una persona coneguda, però, ostres, 100.000 mencions, més que, per exemple, Mourinho.
Sí,
és
sí,
que
sí,
Twitch gira al voltant de Xavi Hernández ara mateix.
Un dia, aquí al Bon Dia, te'n recordes, Joan, que et vaig dir he buscat els trending topics de Flix, i eren tots futbol. És a dir, el futbol mou moltíssims comentaris a les xarxes.
Correcte.
El futbol, concretament. L'esport en general, igual, també. I en aquest cas, què passa? Que aquí es pot comptabilitzar. A la vida, segurament, també s'ha parlat molt de Xavi, als bars i a casa.
Hi ha dues coses que, a través de la xarxa...
I al bar, també.
Exacte. Sí. Generen molt, molt debat.
Sí.
I crec que hauries de comptar fins a 10 vegades abans de tuitejar, que són el futbol i la política.
Efectivament, sí. Són temes que tothom té ganes de dir la seva. Sí, sí, sí.
I Operación Triunfo.
Sí. I a partir d'avui
la sequera. Això també s'hauria d'analitzar, el fenomen.
Ahir va ser, la segona semifinal, no?, del Benidorm.
No, la primera. Avui serà la segona.
Avui és la segona.
Avui,
sí. Dona un dia de marge per recuperar el servei.
Sí.
No ho sé, és veritat que ara parlàvem de Twitch, però a Twitter també hi ha moltes mencions, ho deia ara en Rafa. No sé, el gran poder de les xarxes socials. És increïble.
Sí.
A mi m'espanta una miqueta, que no hi hagin filtres, no sé.
Mira, és un tema... Justament ahir l'entrevista extens. Cultural al teatre, a l'obra de teatre Cacofoni, en parlava bastant. És a dir, en un moment pot ser viralíssim i tenir molts seguidors, i l'altre dia et cancel·len totalment.
Et destrossen absolutament. Sí.
No, a mi em preocupa la llibertat en la que s'opina. És a dir, a favor de la llibertat d'expressió sempre, evidentment.
No, a vegades has de comptar fins
a 10.
Però,
uf...
Sí.
Bueno, aquí a les xarxes normalment hi ha una cosa que és l'anonimat.
I això encara fa més ràbia.
Si vols dir alguna cosa...
Moltes d'aquestes opinions no és gent que té allà el seu nom i cognom.
Exacte.
No, tenen un àlies i no saps qui són, per això parlen sense cap filtre.
Tal qual.
No, i aquí també entra un altre debat, que és el tema dels periodistes, no? Que volem, en aquest cas els periodistes esportius, volen ser els primers en publicar el tuit, en dius o avança informació que no se sabia...